del món en la pau, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 7:45 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat. Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Ràdio Estel.
Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Bona nit, amics, amigues del missatge en una ampolla. Ens omple realment de goig tornar a compartir una hora, gairebé una hora de programa amb tots vosaltres, un programa amb música i reflexions per capgirar el món, com diu l'entrada d'aquest programa. Som el Miquel Albert Soler i el David Siscar, els qui preparem amb molt d'amor els continguts i que esperem que us serveixin d'inspiració en el vostre camí per trobar la llum de Jesús. Volem compartir aquesta estona amb, sobretot, doncs això, treballant per la pau, treballant per l'amor i gaudint de la vida i dels dons que Déu ens ha donat. Bona nit, Miquel Albert.
Hola, David, molt bona nit. Bona nit, amigues, amics, oients. Doncs, tal com us diu el David, amb molt d'amor tenim preparades una sèrie de reflexions des d'aquest punt de vista humanista cristià, però alhora molt obert, molt proper, des d'un vessant progressista, perquè, sobretot, tant els que esteu ja avesats a aquest tipus de continguts com aquells que potser no hi esteu tan avesats, us sentiu còmodes en el nostre programa i, a més, sapigueu que hi podeu dir la vostra, perquè teniu el correu electrònic a la vostra disposició. info@missatge.org info@missatge.org. Allà esperem totes les vostres aportacions, que esperem que siguin moltes i que ens arribin aviat.
Aportacions com les musicals. Podeu proposar-nos algun tema com el que ara us presentem. És música del nostre estimat Pau Alabajo. És un cantautor que realment és un molt bon comunicador i d'aquí volem sentir aquesta cançó que es diu Nit i Boira, des del seu treball, una amable, una trista, una petita pàtria.
La història jutjarà els assassins dels meus companys que han mort per defensar obertament uns ideals. Com podríem retre'ls homenatge a cadascun dels lluitadors que van perdre la vida construint un món millor, un món millor. És inútil preguntar-nos si les seues morts van ser en va, perquè no n'hi ha marxa enrere. No és possible reescriure el passat. Com podríem mantenir viu el record de tots aquests herois que van posar-se mans a l'obra perseguint nous horitzons, nous horitzons. Cap només una manera i és fer nostre el seu combat, apropiar-nos de la lluita, reivindicar el seu llegat. Esborrem l'empremta del feixisme, plantem cara als opressors, arrenquem d'arrel les injustícies, brindem en el seu honor. Com podríem mantenir viu el record de tots aquells herois que van posar-se mans a l'obra perseguint nous horitzons, nous horitzons, perseguint nous horitzons, nous horitzons, perseguint nous horitzons.
Descobrim el missatge.
La natura és habitualment present a la Bíblia i més concretament en les comparacions que sempre fa Jesús. Això ens hi acosta molt. Però nosaltres avui volem descobrir el missatge de l'Evangeli de Joan en el capítol 15, els versets de l'1 al 8, en el que trobem que quan estem a prop de Jesús, que ell és la font de vida, nosaltres som bons fruits d'aquesta font. Donem bons fruits. Escoltem el text.
I fixeu-vos quina comparació més bonica ens fa Jesús amb aquests passatges naturals que us comentàvem d'una terra de vins, d'on era Jesús, com també ho pot ser la nostra. I ell ens diu això. En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Jo sóc el cep veritable. El meu pare és el vinyater. La sarment que no dona fruit en mi, el pare la talla, i la que dona fruit l'esporga i la neteja perquè encara en doni més. Vosaltres ja sou nets gràcies al missatge que us he anunciat. Estigueu en mi i jo en vosaltres. Així com la sarment, si no està en el cep, no pot donar fruit, tampoc vosaltres no podeu donar fruit si no esteu en mi. Jo sóc el cep i vosaltres les sarments. Qui està en mi i jo en ell dona molt de fruit, perquè sense mi no podríeu fer res. Si algú se separa de mi, és llançat fora, com ho fan amb les sarments, i s'assequen. Les sarments, un cop seques, les recullen, les tiren al foc i les cremen. Si us quedeu en mi i el que jo us he dit queda en vosaltres, podreu demanar tot el que desitgeu i ho tindreu. La glòria del meu Pare és que vosaltres doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus.
Hay en mi alma hoy,
porque Cristo me salvó,
y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará.
Grande gozo, cuán hermoso,
pasó todo el tiempo bien feliz,
porque
grande gozo siempre.
calvo, las cadenas rotas ya están. Jesús me libertó.
Grande gozo, cuán hermoso.
Pasó todo el tiempo bien feliz,
porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Grande gozo, oh, sí. Hermoso.
Pasó todo el tiempo bien feliz,
bien feliz,
porque veo de Cristo la sonriente paz.
Grande gozo siento en mí.
Oh,
hem escoltat la veu i el missatge de la Julissa des del seu treball inolvidable amb aquesta cançó Grande gozo hay en mi alma.
Si no t'agrada el que veus al teu voltant, escolta. Missatge en una ampolla.
Us proposem una pregària per la pau. Pregar és molt bo, i per la pau encara més, perquè n'estem molt mancats. El Papa Francesc ens ho està dient contínuament, que preguem per la pau al món. Doncs aquí en teniu una proposta, una pregària que està feta per pensar tant en aquelles coses, en aquells camins que no ens portaran cap a la pau, i en aquells camins o aquelles coses que sí que ens portaran cap a la pau. Escoltem, doncs, amb molta atenció aquesta pregària, anem-la meditant i a veure si us serveix.
És una pregària que, a més, ens ajuda perquè està dirigida a nosaltres personalment. És una pregària que es titula Pregària per construir la pau i que diu així. Si gires l'esquena al germà, la hi gires a la pau. Encara no construeixes la pau. Si respons amb violència, bufeteges la pau. Si recules davant la dificultat, retardes la pau. Si només la teva opinió és la vàlida, contamines la pau. Si poses etiquetes als altres, acomiades la pau. Si et prens per la teva imatge externa, enredes la pau. Si vols tenir més del que necessites, et vens la pau. Si no surts mai voluntari per res, no parlis de pau. Si fa temps que no has fet silenci, no esperis la pau. Si no estimes, no demanis la pau. Si et refies que te la portin, desenganya't de la pau. Quan prens responsabilitats que ningú no vol, desvetlles la pau. Quan lluites per la justícia, fas trobadissa la pau. Quan no critiques per darrere, fas obra de pau. Quan saps obrir-te als altres, fas créixer la pau. Quan t'interesses pels problemes del món, fas pujar el valor de la pau. Quan dediques temps a fer un servei, ets llevat de pau. Quan tornes bé per mal, ets apòstol de la pau. Quan no tens por de la veritat, ets profeta de la pau. Quan, per damunt de tot, l'altre és persona, dignifiques la pau. Quan comparteixes els teus béns, fas creïble la pau. Quan engresques l'altre a viure, escampes la pau pel món. I quan estimes com Crist estima, en tu floreix la pau. Només quan estiguis cansat de buscar-la, la pau et vindrà a trobar. Hi ha moltes maneres de pregar. Podem pregar per donar gràcies a Déu, podem fer pregàries de petició, que potser són les més habituals. També podem pregar, com ho fèiem en el comentari anterior, per convèncer-nos nosaltres mateixos o per trobar sentit a les nostres accions. I també podem fer pregàries de lloança, com és el cas d'aquest tema que escoltàvem de Betània. Com broten manantiales, així surten les lloances de la nostra boca. Escoltàvem aquest tema des del seu treball Más fuerte que la muerte. Si agafem qualsevol dels realities que s'emeten avui en dia a la televisió, podem trobar-nos amb continguts que, deixant de banda si ens agraden més o menys, si trobem qualsevol excusa poc atractiva per seguir-los o no, ens podem plantejar si aquesta mena de programes tenen algun valor pedagògic. ens ensenyen actituds positives? Ens ensenyen a ser més cristians? O més aviat serveixen per enterbolir el nostre camí? Què en diria Jesús si veiés aquests programes de televisió de la manera en què estan basats precisament en jutjar-se els uns als altres i no sempre per fer-ho constructivament?
I és que en algunes cadenes de televisió han optat per fer programes sencers i, a més, llarguíssims, dedicats a les tafaneries de personatges famosos, les seves intimitats, les seves guerres amb d'altres famosos o amb familiars seus amb qui tenen alguna desavinença. S'ho diuen tot. Sembla que tant presentadors com personatges convidats gaudeixen discutint, cridant, insultant-se, traient els drapets bruts uns als altres. I tot davant d'una audiència molt nombrosa, que treu fins i tot els anunciants a pagar una publicitat caríssima. Tot plegat una comèdia, perquè, com és lògic, si aquesta farsa fos veritat, els jutjats encara tindrien més feina. Una comèdia, però, que mou molts diners i molts interessos. Però el que és pitjor encara, mou també a moltes persones a actuar així a la seva vida real. Potser de forma no tan exagerada, però sí amb aquest estil. Persones que es dediquen a escampar mentides que perjudiquen a d'altres. Persones que per sistema ho discuteixen tot. En definitiva, persones especialistes en destruir bons ambients, en destruir la bona convivència. I això ens convé? Evidentment que no. Ni com a país, ni com a comunitat, ni com a família, i menys encara si som cristians. Recordem aquí allò de no jutgeu i no sereu jutjats. No dir falsos testimonis ni mentir. Jesús, que no crida, ni alça la veu, ni apaga el ble que vacila, ni trenca la canya que s'esberla. Són cites cristianes. Procurem, doncs, vacunar-nos contra aquest estil de vida que ens proposen des de certs programes televisius. No us sembla?
Nosotros miramos las apariencias, pero Dios ve el corazón. ¿Y tú qué sabes? ¿Qué sabes de mi silencio? Dime qué sabes. ¿Qué sabes de mis secretos? ¿Qué descubres de mi mirada? ¿Qué intuyes de mis palabras? Dime qué sabes. ¿Y tú qué sabes? ¿Qué conoces de mi alegría? Dime qué sabes. ¿Qué sabes de mi melancolía? ¿Qué conoces de mi poesía? ¿Qué intuyes de mi melodía? Tú no sabes nada. No sabes nada. No sabes nada. Entonces, ¿por qué me juzgas si no sabes nada? No sabes nada. Entonces, ¿por qué me juzgas si no sabes nada? ¿Y yo qué sé? ¿Qué sé yo de tu silencio? Yo no sé nada, no sé nada de tus secretos, no sé nada de tu poesía. ¿Qué sé yo de tu melancolía? Yo tampoco sé nada, yo no sé nada. tampoco sé nada. Entonces, ¿por qué te juzgo si yo no sé nada? No sabemos nada. Entonces, ¿por qué nos juzgamos si no sabemos nada? No sabemos nada. Entonces, ¿por qué nos juzgamos si no sabemos nada? No sabemos nada. Entonces, ¿por qué nos juzgamos si no sabemos nada?
Hem escoltat a la germana Glenda amb aquesta cançó No juzgues, en la que veritablement ens fa reflexionar que uns dels altres ben poca cosa en sabem i que, per tant, no podem fer aquests judicis de valor tan fàcilment com se'ns ensenyen aquests programes televisius que abans hem comentat. Hem escoltat a la germana Glenda des del seu treball A solas con Dios. I ara, tot seguit, escoltem el grup Cairoi. Recuperem un treball molt interessant, que ja té els seus anys, però amb cançons molt boniques. El treball es diu Jesús de Natzaret i escoltem una cançó que es diu Senyor, desitjo pau.
Jo no puc suportar-ho més. Ja n'hi ha prou de matances. Les morts no portaran la pau. Ja n'hi ha prou de les armes. Negoci de qui en vendrà més. Prou de mentides. Escolta'm, desitjo pau. Que lliga nostra llibertat. Ja n'hi ha prou de misèria. Els rics potser no em comprendran. Veritat, ja n'hi ha prou d'injustícies. Escolta'm, desitjo pau.
Hi ha persones que sembla que se senten més segures gaudint de cert estatus social. Sembla com si hi hagués persones que estan fetes per ocupar els primers llocs, per ser les persones més distingides, per ser les persones més riques. En el fons, els sembla que ocupar aquests llocs significa major seguretat. El Francesc Mateu Iosta ha escrit un text en el que ens fa notar que això no és ben bé així, perquè ell ens diu que les desigualtats, fins i tot, són dolentes per als rics. Escoltem la seva reflexió.
Amb la fortuna de les 100 persones més riques del món, podríem acabar 4 vegades amb la pobresa que hi ha al món. El problema no rau en la pobresa, sinó en la desigualtat. Els representants del poder econòmic reunits al Fòrum Econòmic Mundial o al Fons Monetari Internacional ho reconeixen i així s'ho reflectit als seus diaris com The Economist. Les grans fortunes simbolitzen la riquesa extrema. L'1% dels més rics del planeta ha vist incrementada durant la crisi la seva riquesa en un 60%. A casa nostra també augmenta el consum d'objectes i béns de luxe. Això és bo? Rotundament no. La riquesa extrema i la desigualtat són un problema per tothom. Per què? Doncs anem a saber-ho. Perquè és ineficient econòmicament. Tants diners en mans d'una persona són poc útils. Quan ja tens 10 iots de luxe, no en compres molts més. Aquests diners, en mans de centenars de milers de persones, incrementarien el poder adquisitiu general. La desigualtat no és bona perquè és corrosiva. Les grans fortunes sempre volen incidir en el poder polític per mantenir els seus privilegis. I, per tant, són un perill per la democràcia i la participació. No és bona perquè és una font de conflicte i de divisió. Les diferències tan evidents i abismals entre rics i pobres generen inestabilitat política i social i poden desencadenar situacions de violència, que les grans fortunes tampoc no desitgen. La riquesa extrema i la desigualtat tampoc no són bones perquè no són ètiques. Gandhi va dir que la terra produeix prou per satisfer les necessitats de cada home, però no la cobdícia de cada home. Des del punt de vista ètic, és impossible justificar la desigualtat, especialment quan aquesta degrada la dignitat humana de milers de milions de persones al món que no tenen l'imprescindible per viure. No són bones perquè són evitables. Tenim prou mecanismes per legislar i prendre decisions polítiques per evitar això. Una solució és no fer cap més retallada social, perquè afecten els que menys tenen. Una altra, que ens ajudaria a evitar les retallades, seria recaptar els 88.000 milions d'euros que el Gremi d'Inspectors d'Hisenda diu que es defrauden cada any, o tots els euros dels impostos que es recaptarien a la Unió Europea si els diners de molts europeus no estiguessin en paradisos fiscals. El bisbe brasiler Elder Câmara va dir que si dono menjar als pobres em diuen sant, però si pregunto per què hi ha pobres em diuen comunista. Deixem-nos d'etiquetes. Sense riquesa extrema no hi hauria pobresa extrema. Les dues coses les podem evitar. A què esperem?
Padre nuestro que estás en los cielos.
Y en la tierra que se muere, y en los ojos de los niños que no tienen para comer.
Santificado sea tu nombre.
Y que todo el mundo se entere de tu mano generosa, de tu fuerza y tu poder.
Venga a nosotros tu reino.
Y que brille lo más limpio, lo más bueno, lo más puro, lo mejor de nuestro ser.
Hágase tu voluntad.
Se lleve la basura, la violencia, la mentira hasta de
así en la tierra como en el cielo.
Protégenos, Señor. Ayúdanos, Señor.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Que la naturaleza se reparta entre la gente de manera natural.
Y perdona nuestras ofensas.
Como tú nos enseñaste a querer a tus hermanos y a saberlos perdonar.
Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Suspende la injusticia, los tiranos, los cobardes, los racistas y el dolor.
No nos dejes caer en la tentación.
Que se enferme lo bonito, lo cristiano, ni el amor del corazón.
Y líbranos del mal.
Bendícenos, Señor. Escúchanos, Señor. Amén.
Sentim de nou aquest fantàstic tema de la Missa de l'Alegria que ens omple doncs, d'una manera especial. Aquest Padre Nuestro que versionen el grup Siempre Así.
Missatge en una ampolla. Destapa.
Si analitzem l'àmbit de l'entreteniment, veurem que gastem una quantitat de diners impressionants en coses que realment no són molt, molt constructives. I això ens fa preguntar-nos doncs, com és l'escala de valors de la nostra societat. A què podrien dedicar-se tots aquests diners que es gasten doncs, en partits de futbol, en espectacles doncs de poc gust artístic o, per exemple, en el que avui us comentem, en espectacles de boxa.
Ja fa dies, en un telenotícies, van dir que a Las Vegas hi ha una gran expectació al voltant d'un combat de boxa. Els dos boxejadors, que a més són cosins, cobraran una quantitat astronòmica pel fet de barallar-se. El qui guanyi cobrarà 160 milions de dòlars. El qui perdi en cobrarà 110. Alguns espectadors han arribat a pagar 300.000 dòlars per una entrada al lamentable espectacle. Fins i tot es parla d'un familiar d'un dels boxejadors que s'ha gastat 3 milions de dòlars en entrades. Un dels boxejadors és ja conegut per les seves excentricitats i pel seu afany per guanyar diners. I quan veiem tot això, ens preguntem, aquesta mateixa societat que ha estat capaç de gastar-se tants milions de dòlars per veure com es peguen dos homes, seria capaç de gastar-se la mateixa quantitat de diners per posar fi a una guerra o satisfer la fam d'una població o per comprar els medicaments necessaris per erradicar una malaltia en un país empobrit? No ho sabem, però creiem que no. Almenys no hem escoltat mai aquesta notícia. I què és el que empeny a la societat a actuar així? Doncs, bàsicament, l'ofuscació. I per combatre l'ofuscació no hi ha res millor que la llum. I Jesús, fill de Déu, ens va dir: «Jo sóc la llum del món». Ho va dir des de la humilitat i des de la voluntat de guiar-nos pel camí del bé. I nosaltres, en quin grau permetem que penetri dins nostre aquesta llum espiritual? D'aquells èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Des del seu treball Antologia hem escoltat a Pablo Milanés amb aquest Yo no te pido. Avui anava a metro i hi havia una senyora, no sé de quina religió cristiana era, però estava parlant a totes les persones del vagó que amb ella li semblava oportú de parlar, se'ls hi adreçava en tota naturalitat, i, tablet en mà, els hi parlava de la Bíblia i del missatge de salvació de Jesucrist. La gent se l'escoltava amb una certa sorpresa. La majoria no contestava, la majoria no deien res o no sabien massa què dir-li. Però ella anava seguint i sabia fer acabar bé totes les seves intervencions i segurament deixava pensatius o reflexionant a les persones. Potser alguna haurà pensat que quina tonteria m'acaben d'explicar. I és que moltes vegades transmetre aquest missatge de la salvació, donar-lo a conèixer per part dels cristians, no ens és gens fàcil. Més aviat, no sabem massa com fer-ho i ens trobem també persones molt tancades, persones que no volen sentir a parlar d'aquests temes perquè pensen que no són temes de conversa o senzillament perquè pensen que ells estan lluny de tot això i que què em venen a explicar ara.
Avui us proposem una reflexió en forma de poesia que il·lustra una mica aquesta impotència de transmetre la bona nova de la salvació. Diu així: Envolto en la nit cega, promeses esvaïdes de plaers toscs. Un crit en mi gemega, quin món més insuls, tan trist i fosc. Plantem llavors d'esperança, les reguem corulls de bondat i amors sintètics. La por escampa el verí d'un futur boig pels nostres cors i, a punt de donar fruit, les estavellem contra l'egoisme, les xupem de dependència i les inoculem de necessitats. Les més resistents se salven, les de més, seques per dins i per fora, es vesteixen d'aromes falsos, de vanitat i individualisme, mentre es planyen amb grans plors de la crueltat del món, elles mateixes escampen la metzina. I pobres infelices que no ho saben, també podrien resistir, que no els cal tot aquest artifici i en vida no han de morir. Per més que crido, no volen sentir-me, sordes a tanta veritat. Res més pot ser tret del que els han explicat. Així ho creuen, i tothom que vingui a trencar l'ordre serà expulsat de la bombolla que resta sostinguda en precari equilibri. Vidre fràgil sense arestes, que ningú els de dintre ho expliqui, que faria esclatar la letàrgica existència que viu l'absent humanitat. Que no pot salvar-se, no és veritat. Qui ho diu? El tema que escoltàvem per acabar el programa d'aquesta setmana és de Mike Oldfield, del seu treball Voyager, i es titula Celtic Rain.
Doncs així, pas a pas, comentari a comentari, cançó a cançó, ja hem acomplert tots els continguts que us teníem preparats per al dia d'avui. Però nosaltres ja de seguida anem a preparar més, perquè, bé, també fa dies que no us estem oferint missatge en una ampolla en aquell format especial que és format entrevista. Doncs estigueu atents en el proper diumenge, en els propers diumenges, perquè aviat arriba un altre especial d'aquest tipus. Però de moment no us avancem res més. És una grata sorpresa perquè pensem que serà un programa d'una temàtica així sorpresa, que pensem que us pot interessar molt. Estigueu atents, estigueu atentes.
I amb aquesta, amb aquests misteris acabem el programa d'aquesta setmana, un programa que hem fet possible el Miquel Albert Soler i el David Siscar, jo mateix, amb la gran i inestimable ajuda del Jordi Carretero a les vies de so i de l'Anela, que està en període de pràctiques, i aquí també doncs agraïm molt la seva ajuda. Esperem retrobar-vos a tots la setmana vinent en aquest programa especial que tenim tantes ganes de compartir amb vosaltres, perquè a nosaltres ens ha fet molta il·lusió gravar-lo. Ens hem hagut de desplaçar, hem portat la ràdio a fora i així tenim ganes d'oferir-vos a tots vosaltres. Però això, haurem d'esperar fins la setmana que ve.
No us perdeu el resultat de tot això.
Ah, exacte.
El proper diumenge.
Mentrestant, sabeu que ens podeu trobar a diari a la radiofórmula de Ràdio Estel entre les 2 i les 3, més o menys cap allà 2:15. I, doncs això, no falteu diumenge que ve, quan passin 5 minuts de les 12 de la nit.
Adéu-siau.
A reveure.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.